Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Deixa't seduir pel nou Fiat 500 100% elèctric. El cotxe urbà cosmopolita que mai passa de moda. Aprofita ara l'oferta i aconsegueix-lo des de tan sols 149 euros al mes i emporta't gratis un carregador Easy Wallwalks. Passa't al teu costat més eco amb Auto 88 i condueix amb total llibertat. Auto88.com, a Barcelona i Mataró.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, soc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
6 de la tarda, 2 minuts tarda, distreta a l'AP7, Joan Torres.
Sí, perquè es complica encara més el trànsit en aquesta via. Sobretot han augmentat les cues entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell, que ja s'apropen als 15 quilòmetres. A banda, també hi ha congestions importants a Tarragona, entre d'altres. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha 13 quilòmetres de retenció de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona. Més la mateixa autopista, hi ha 8 quilòmetres de retenció a Tarragona en sentit Girona per un accident que talla dos carrils. A la Nacional 340 hi ha 6 quilòmetres de retenció de Tarragona a Altafulla en sentit nord. A la C-221 dona pas alternatiu a Batea per un accident i això provoca 2 quilòmetres de retenció en tots dos sentits. A la Nacional 2 hi ha retencions a Tordera en sentit nord. A la C-58 i a la C-33 cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud i a la B-30 cua a Barberà en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Per cert, que pocs minuts abans de les 5 s'ha declarat un incendi al costat de la carretera N260 Portbou, a l'Alt Empordà. Els bombers hi treballen amb 8 dotacions terrestres i 2 més d'aèries. També ataquen les flames als bombers francesos des de l'altra banda de la frontera. El Ministeri de Transports insisteix que el cost de les obres de la B40 es restarà del deute que l'Estat té amb Catalunya en l'àmbit de les infraestructures. O el que és el mateix, es pagarà a través de la disposició addicional tercera de l'Estatut. La Generalitat no hi està d'acord, considera que els diners per fer la via s'haurien de treure d'un altre lloc i no del deute pendent per obres. Assegura que és el que van pactar amb el PSC a canvi dels pressupostos. N'ha parlat a l'ACN el conseller de Territori, Juli Fernández, que també suposa el fet que es pugui ampliar la carretera en un futur.
Nosaltres complirem el que diu l'acord, ni més ni menys, que és doncs, que el govern de l'Estat ha de finançar una via i que aquesta via és una via urbana, no és una via d'alta capacitat ni una autovia.
Esquerra demana que la B40 quedi restringida només a la Ronda Nord, mentre que el PSC vol que es pugui ampliar més endavant. Les discrepàncies entre les dues parts es mantenen, tot i que en principi el límit que es van donar per tancar un acord acabava la setmana passada. Precisament parlant d'obres, la justícia descarta definitivament aturar les millores de la Via Laietana de Barcelona. És el que havien demanat a través d'un recurs la Fundació Barcelona Oberta i la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics. El jutge considera que hi ha un interès públic que ha de prevaldre perquè es tracta d'una de les vies principals de la ciutat. A més, afegeix que els possibles perjudicis als demandants només són econòmics. La segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Janet Sanz, ho ha celebrat.
Les obres han de poder continuar perquè és el sentit comú de totes les ciutats europees que estan fent el mateix que Barcelona, és el sentit comú que ens financia, no?, de la Unió Europea, que ens financia precisament fer aquestes obres i aquests projectes, i és el sentit comú d'una ciutadania ciutadania que comença a veure que són realitats que estan transformant la seva ciutat per convertir-la en un lloc on voler i on poder viure millor.
Recorda que l'Associació de Veïns i Comerciants de la Via Laietana està a favor d'aquestes obres. Per cert, que el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona proposa que l'estació de Sants porti el nom de Montserrat Caballé. Daniel Cirera creu que la soprano és la millor ambaixadora que ha tingut la ciutat.
Montserrat Caballé representa todo lo contrario a lo que representan los últimos gobiernos de la ciudad de Barcelona, que han sido sectarismo y cierre de Barcelona al mundo.
Cirera assegura que encara no s'ha fet justícia amb la figura de Montserrat Caballé. I ara els esports amb Albert Bassas.
D'aquí a menys de 3 hores, Barça i Madrid s'enfrontaran al Camp Nou en un nou clàssic corresponent a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei. Última hora, Marta Ramon.
Els jugadors estan citats una hora i mitja abans de l'inici del partit a l'estadi, però sent dia de clàssic segurament arribaran al Camp Nou una mica abans per estalviar-se riscos. El Barça s'enfrontarà al Madrid sense Pedri, Dembélé, Christensen ni De Jong. Tenir baixes tan importants, però no és una novetat per Xavi, ja que encadena 3 clàssics guanyats els dos últims amb peces clau a la infermeria. La victòria de l'anada de semis per la mínima al Bernabéu es va assolir sense Pedri, Dembélé, Christensen ni Lewandowski. I la de la Lliga del 19 de març es va aconseguir sense Pedri ni Dembélé. El més inamovible de l'11 tornarà a ser la figura de Ronald Araujo al lateral dret per frenar Vinícius. I tot apunta que Xavi apostarà per reeditar la fórmula dels 4 migcampistes.
El partit començarà a les 9 i el podreu seguir a RAC1 des de 2 hores abans, a partir de les 7 amb un especial Islàndia i a les 8 amb el Barça juga a RAC1. D'altra banda, avui s'ha confirmat que el capità del Barça de futbol sala, Sergio Lozano, s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret per quarta vegada. El jugador superarà en els pròxims dies, quan la inflamació del genoll ho permeti, i malgrat que el club blaugrana no posa terminis a la recuperació, tot apunta que s'estarà més de mig any de baixa. I també en l'àmbit poliesportiu, el Baxi Manresa juga el primer partit dels quarts de final de la Champions de bàsquet avui a 8:15 a la pista del Tenerife. A més, també juguen els 3 equips catalans de la Lliga Femenina, Barça, Sant Feliuenc, Jairis a les 7, Cadí, la Seu, Araski a les 8 i Benvibre, Unigirona a 8:15.
I pel que fa al temps, les properes hores no s'esperen ruixats enlloc. Demà al final del dia sí que en descarregaran alguns entre Osona, l'Alt Berguedà i el Ripollès, amb una cota de neu de 1.600 a 1.800 metres. Al centre del dia les temperatures seran molt semblants a les d'avui, però s'enfilaran més al nord de les comarques de Lleida i a la Cerdanya.
Aquest dimecres, la passió del Camp Nou. Barça, Real Madrid. Una santa final en joc. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
I a les 7, un Islàndia especial amb convidats i aficionats passejant camí del Camp Nou.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
A les 6 de la tarda, 8 minuts, camí de les 7, molts camí d'aquesta desconnexió de Setmana Santa, els que la podeu fer, i de camí de RAC1, sentit invers, saludem el escriptor i psicòleg i escriptor, Xavier Guix. Xavier, bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda.
Molts el podeu trobar també als podcasts de RAC1, concretament al podcast que porta per nom Tranquil·lament, on manté converses amb el Marc Serra i parleu de
sí,
moltíssimes
i
coses.
Sí, que sàpigues que en el darrer capítol sí, hi surts tu.
Sí, sí,
eh?
Sí, surto
parlant de la rutina i està tenint un èxit extraordinari.
Sí,
és a dir
petant,
que...
sí.
No, de debò, ho està petant. No, és broma, no, ho està petant. És a dir que es nota quan apareixes, Toni.
No, es nota que el món, o sigui, viure la vida com un hàmster i intentar sortir de la roda del hàmster, això genera interès.
Genera interès, exacte. Sí, com ho viu el Toni, tot això? I com ens passa? Però la veritat és que jo em vaig quedar sorprès i tot de lo sincer que arribes a ser, sí, amb la claretat amb la que parles, en fi, de la vida, de les teves coses, i jo crec que això és impactant, i que la gent que ho escolta segur que d'una manera o altra l'inspires.
Bueno, s'agraeix. Sí, sí. No, home, escolta, que hem aquestes alçades al partit, que és d'amagar.
Exacte,
sí,
que hem d'amagar.
Ja queda per amagar. Queda per amagar poca cosa. Doncs ho trobareu, com dèiem, el que és la web del, bueno, el web de RAC1, doncs allà al podcast, aneu al podcast i ho trobareu.
Tranquil·lament.
Amb el Marc Serra, que és qui fa d'interlocutor i fa les preguntes.
Ui,
Bueno, home, Mare de Déu, les preguntes...
Per què diu Mare de Déu?
Serra.
Pues, no, el Marc Serra no és... No, diu Mare de Déu com si fos una persona espessa i fa les preguntes
és un dels perfectes. Podcasts, és un dels podcasts que funcionen en aquesta casa, eh? I ahí lo dejo.
Bé, avui teníem una qüestió a desenvolupar amb el Xavier Guix. Que
no em diguis que és l'Anna Obregón.
Bueno, a veure... No és exactament això, però...
No és això. No és
aquest matí, quan m'he llevat, he pensat, home, com ho podríem vehicular? I com que la Xènia Lobo està amb tot, ja t'ha fet la consulta i tu ens ho has vehiculat, per què ens va... A veure, diguéssim que...
Pot encaixar.
Veure.
Pot encaixar, que teníem una mica previst.
Sí, exacte. Bueno, ara anem a pams. És una qüestió... Avui volíem parlar de les expectatives que tens a la vida, que hi ha molts moments que tens expectatives.
Això és una expectativa, això.
I, exacte. I si et sembla, comencem, i ja tancaríem el capítol a Obregón, amb aquesta expectativa. Avui, recordem-ho, acabem d'explicar que Anna Sandra és la seva neta, no la seva filla, com s'havia dit inicialment, i Obregón assegura que aquest procés de gestació subrogada és el que li ha permès seguir vivint cada dia, per complir, diu ella, una missió que li va donar l'última voluntat al seu fill, Àlex. Aleshores, la primera qüestió que trasllado és, creus que és una forma d'afrontar el dol? Després abordarem la qüestió de les expectatives. Per la mort d'un fill? Realment és una bona manera d'afrontar el dol tapant-ho d'aquesta manera?
Home, fixa't que ja utilitzes la paraula tapar, no? Aleshores, no és un terme que... Tota suplantació del dolor no pot ser bo. El que passa que també sabem que l'experiència del dol és molt particular, és molt personal, és molt subjectiva, i que ens fa... És molt difícil que puguem parlar d'una manera generalitzada sobre com tractar i com viure el dol. Sí sabem que hi ha dos patologies del dol, que són la dificultat en entrar dintre del cor, que vol dir no vull entrar en el dolor, i llavors hi ha persones que no es permeten entrar en el dolor i ho tapen. I altres persones que, en canvi, es queden dintre del dolor i no en surten. Es queden allà atrapades en el dolor i els hi passa el temps, i passen els anys i continuen atrapades en el dolor. Aquestes serien les dues patologies del dol. La resta, la gent fa el que pot, perquè és una experiència molt, molt impactant, molt dura. També t'haig de dir que tenim un malentès, i això ho aprofito ja que estic en el programa. Home, i m'has la paraula,
sí.
per dir que fem servir molt l'expressió contra natura. És que un fill no hauria de morir, és contra natura. Això ho fem servir molt. Jo convidaria la gent que anés pels hospitals i que veiés, sobretot les plantes infantils, la quantitat de canalla que està patint malament i que se'n van. I en són molts, contínuament. Per la vida no hi compta les nostres expectatives. Per tant, l'expectativa de que això és contra natura és una expectativa humana, perquè per la vida i per la natura et mores quan et mores. I quan tens la situació que tens i et passa el que et passa, probablement te n'aniràs. I això no té res a veure amb les edats, ni és contra natura. Ara, nosaltres ho vivim com a contra natura. Nosaltres ho creem, humanament parlant, com si fos una cosa que no hauria de passar. És que no hauria de passar, això. Aleshores, quantes coses a la vida no haurien de passar, però passen? Per tant, una primera cosa que hem de tenir en compte és, per mi, perquè està sortint molt el tema de contra natura, i ho diem amb molta facilitat. I per mi, et dic, no és tan contranatural.
És més, a la natura passava més, encara.
Exacte, perquè per la natura és natural que et moris, i que neixis, i que visquis. És a dir, tot és natural. Per tant, en aquest sentit, sí que volia fer aquest petit apartat, dir-te que... la sensació que dona quan escoltes les manifestacions que ha fet aquesta senyora, jo no la conec i per tant no puc parlar d'algú que no conec, però si ens acollim a les manifestacions, sembla que hi ha com aquesta sensació de suplantar un dolor a través de quelcom que m'alleugereix, i per tant busco com alguna cosa externa. Fixa que aquí la clau és entendre que això s'ha convertit en un element extern. Fins i tot algunes persones parlen de com si fos un objecte. I, per tant, aquest objecte, que és un subjecte, es converteix per mi en el que tapa, el que elabora, el que m'ajuda a reconduir un dol que probablement costa molt de pair. Haig de dir que els dols de morts de fills no es paeixen. Es paeix el dol, però no es paeix la pèrdua. Per tant, la pèrdua hi serà tota la vida. Però aquesta pèrdua arribarà un moment en el que s'hi trobarà un sentit. Es podrà aprendre a viure amb això. Aleshores, no resol el dol, sí, però la pèrdua, no. Per tant, la pèrdua, tota la vida segurament la portaràs al damunt. Ara bé, faràs això, és a dir, arribarà un moment que, per exemple, moltes famílies, jo m'he trobat amb tres casos. Primer cas, aquest que t'estic dient, el normal, que és fer el dol, i després de fer el dol, aprens a viure amb això. I aquest pas de dol és un pas natural, és un pas que has de fer, no el pots forçar. Ara, algunes persones no ho suporten. No sé si aquesta senyora és el cas. No ho suporto, no puc amb això, i busca una solució externa. Llavors, hi ha gent que busca solucions externes per cobrir, suplantar aquest dol. D'acord. Segona condició. Hi ha persones, per exemple, ho he vist amb alguns pares, que li han intentat trobar un sentit existencial a la mort del fill o la filla. I en aquest cas, què fan? Doncs creen una fundació, donen una sèrie de diners, fan com algun tipus d'activitat col·lectiva. Aquest, crec que és un tema important, aquest. Perquè el sentit existencial no és per mi. Per tant, no m'estic regalant una cosa per mi perquè jo sigui més feliç del que era, sinó que estic fent quelcom que és bo, o pot ser bo, per la humanitat sencera. I aleshores estic donant-li un sentit existencial a aquella mort, que no la podré pair segurament mai del tot, però almenys li trobaré un sentit. I els humans, si no trobem sentit a les coses, i no parlo només de la mort, sinó pràcticament de tot, si no li trobem un sentit a les coses, anem perduts. Ens sentim molt buits, ens sentim molt acabats. Per tant, el sentit existencial és una cosa que l'hem de treballar totes les persones. Ara, algunes persones, en lloc de buscar-ho en si mateixes, ho busquen fora. Aleshores, doncs aquesta senyora haurà buscat a fora. Ara, hi ha un tema que també m'agradaria tornar-hi, igual que he dit allò del contranatura. I és el tema que potser no es parla prou dels mandats morals. Qui no ha tingut una mort en la que la mare, el pare, l'home, la dona, l'avi, l'àvia, abans de morir, t'ha deixat un recadet. I aquest recadet li diem un mandat moral, que vol dir, allò que et demano a les portes de la mort, vull que ho compleixis. I aleshores ho agafes com quelcom que has de complir a la vida, perquè tu te n'has fet càrrec. És com haver-li dit, sí, accepto aquest mandat que tu m'estàs donant. I aleshores em passo la resta de la meva vida intentant complir amb aquell mandat. Que, de fet, podries dir, mira, noi, no puc, no me'n surto, o mira,
no podrà ser.
Doncs no, hi ha persones que ho viuen com si allò fos llei de vida, com si estigués escrit en algun lloc que han de complir. I aleshores aquest mandat moral, sigui d'un fill que diu, mira, jo me'n vaig, però vull que hi hagi un... vull que el món es pobli de fills meus. Doncs comença a repartir perquè vull que el món estigui... Doncs potser hi ha algú que diu, vale, però me'n faig càrrec. Jo no sé si és el cas, no ho sé, perquè aquí hi ha el tema legal, i és un tema complex. Però en tot cas, si tenim en compte el fet de que els mandats morals, uau, pesen molt a les persones, perquè ens situen en l'àmbit de la decisió sobre el bé i el mal, què està bé i què està malament. I aleshores aquí, per diludir, per aclarir el tema del què està bé i què està malament, apareix l'ètica. Per això tenim comitès d'ètica, per això tenim experts en ètica, per això tenim persones que pensen en aquestes problemàtiques sobre què és el bé i què és el millor en aquestes situacions. Per tant, aquest cas, el de l'Obregón, està obrint un debat social que per mi és molt interessant, més que no pas el seu cas particular. El seu cas particular, doncs ja ho he dit, és el seu...
Bueno, la prova, disculpa, Xavier,
sí,
que és molt interessant el que estàs explicant, ja no faria ni els altres ítems que tenim, però, però ho trobo molt interessant perquè fixa't que és un cas que ha provocat que avui se n'estigui parlant a la BBC, i a més jo primer ho he trobat exagerat, perquè m'ho ha dit la Miriam Díaz, però no, ha sortit la notícia no només de Twitter, sinó que hem punxat la BBC en directe, i
vosaltres
tractant el Corriere della Sera, és a dir, que és un cas que no només es parla a Espanya,
exacte,
sinó que es parla d'altres països, del que genera aquest debat ètic.
Exacte,
que tu estàs posant
perquè aquí hi ha un debat que se'n va més enllà de la persona, que ja l'hem dit, això ja és el tema del dol,
això
és un tema personal, un mandat moral que pot tenir, etcètera, però això ja ha implicat la societat sencera, perquè el fet de ser un personatge, etcètera, doncs ha transcendit fronteres. I això ens porta al tema de la legalitat. Per tant, aquí també, em sembla que el Núñez Feijó ja ha fet unes declaracions recents, a més quan venia cap aquí, que deia, bueno, esto lo tendremos que regular, aunque es que no haya costes, que sea gratis, la subrogación, pero que sea gratis, y que no hi hagi pagaments. Que això és el que fan a Portugal. Per tant, hi ha un tema legal que està sobre la taula i hi ha un tema ètic, que és i la criatura. Perquè, clar, aquí n'hem parlat molt del personatge, però no parlem de la criatura.
I perquè mai es parla de la criatura.
Mai es parla. I al final, la criatura aquesta, doncs, està aquí, està a la vida. La vida ja també se n'encarregarà, ja veurem què serà contra natura o no. Però, a part que se n'encarregarà la vida, hi ha unes persones responsables que se n'han de fer càrrec. Per tant, s'ha d'assegurar, i aquí també apareix una mica la llei, de que aquesta criatura, que no és un objecte, que ve a satisfer ni a suplantar, sinó que és un subjecte, per tant, és una criatura, és una personeta, que necessitarà també recolzament i necessitarà que, a mesura que passin els anys, pugui tenir aquelles persones de referència que probablement no seran els seus pares, encara que ella sigui legalment la mare, perquè ja serà grandeta i probablement no podrà fer la tasca pròpia de mare. Per tant, si té el pare mort i té la mare que no pot... Aleshores, ja ens comença a crear conflictes. Conflictes sobre l'edat, conflictes sobre el tractament de la criatura, les possibilitats, etc etc etc. I aquí llavors ja entrarem en tema si els diners, si hi ha diners, si hi ha estructura, si no hi ha estructura, si... I aleshores ja entrem en un món que se'ns escapa perquè són moltes coses. D'aquí que necessitem tant un raonament filosòfic ètic que ens ajudi a discernir sobre el que està bé.
Però ara que parlaves d'ètica i de pensar en el nen, hi ha hagut casos de nens que han crescut amb els seus avis.
I tant, sí.
Perquè se'ls han mort els pares.
I han rebut tot el carinyo, sí, per part dels avis. Sí. O sigui, no estic parlant... O sigui, jo no sé què passarà en el cas de l'Anna Obregón, però hi ha hagut nens que, pel motiu que sigui, els pares no se n'han pogut fer càrrec, o han mort, sí, o havien de treballar i no els podien cuidar, sí, i han crescut amb els avis. Sí. Ho dic perquè avui estava llegint, per exemple, en el perfil de l'Anna Obregón, gent que li feia comentaris a Instagram dient a mi m'educaron mis abuelos, i no tengo ningún trauma.
Clar, i jo que faig anamnesis contínuament, per tant, quan em ve un pacient, doncs, haig de fer una mica de situació de la seva vida, no saps la quantitat de gent que t'explica jo, el que em va educar i qui vaig créixer, és amb els meus avis. Els meus pares treballaven, exacte, no hi eren, estaven a la botiga, tot el dia treballaven, o estaven fora, etcètera, etcètera. Per tant, és així. Ara, el tema no és... Aquesta criatura se'n podrà sortir, tindrà una estructura... Home, sembla que aquesta dona vingut tenen recursos, per tant, segur que
se'n sortirà. No. I la família és una família de possible.
Exacte, per tant, segur que se'n sortirà o que podran com a estructura. Però el tema no és aquest. El tema és... no és què li passarà a la criatura, és ara aquesta decisió de saber que jo no podré... Amb quina actitud jo ja estic tenint una actitud ètica respecte a la criatura? Com l'estic tractant ja en el moment que sóc conscient de que jo no hi podré ser? Aleshores, és aquí on entra el debat.
Però aquest debat, suposo que ella, no sé si l'ha fet, se l'ha fet o no, però és un bon debat. Parlant de les expectatives, que és on vull ara recaure... Clar, aquí hi ha les expectatives que... I ara, seguint amb l'Obregón, obriríem el segon fil... Que hi ha les expectatives que tenia el seu fill Alessandro, que volia tenir 5 fills, i també hi ha unes expectatives que l'Anna Obregón, que l'expectativa és de ser àvia, que és el que serà ara, serà àvia. Clar, el fet de ser àvia també, o sigui, es podria incloure amb que era una expectativa que ella se li ha troncat i que ara podrà fer realitat?
Segurament també, és a dir, hauríem d'incloure en el paquet de les expectatives que ens construïm a la vida. I aquest és un tema molt interessant.
Que és on avui volíem situar la història.
Que tu vas anar a veure l'obra de teatre...
Jo vaig anar a veure una obra de teatre, que és la que protagonitza...
Tots eren els seus fills.
Ah, exacte. Que hi ha unes expectatives creades dels pares envers els fills.
Exacte.
I, bueno, tot diguéssim, no vull fer un espòiler, però tot va
tot va per aquí.
Tot va pel pedregar. Doncs hi ha unes expectatives creades envers els pares sobre els fills, no? De que els fills faran això. No, això em va fer pensar... Amb les expectatives que tenim quan som joves, perquè a l'obra hi ha un moment que els joves...
Es vol menjar el món.
Exacte. I això em va fer pensar de... Com era jo quan era jove? I jo era... Em volia menjar el món.
Exacte. I ara què vols?
No, un moment. No corris tant. No, i aleshores tu tens... Et marques unes fites. Mira, a mi m'agradaria fer això, m'agradaria fer l'altre, m'agradaria fer l'altre. Sí. I van passant els anys. I tu dius, encara tinc 20 anys, el que em queda.
Sí.
Ara en tinc 30, el que em queda. Ara en tinc 40, el que em queda. Ara ja en tinc 56.
Sí.
A 55, i aquest any en faré 56. Clar, ja no et queda massa. Ja no parles tant. Ja el que eren les teves expectatives, algunes s'han complert, les altres no s'han complert.
Exacte.
I has de gestionar les que s'han complert i les que no s'han complert.
Exacte.
I ara, aquestes expectatives que no s'han complert, l'edat
va passant.
Exacte.
I tu et vas acostant, ja no parles dels teus projectes que sempre has somiat, sinó que ja comences a parlar o comences a tenir converses al teu voltant de quan et queda per jubilar-te. Hem passat, hem fet el clic, que és el que a mi m'ha encès l'alerta de dir, a veure, tinc grups d'amics amb els que parlen, un ja té ganes de plegar, l'altre està cremat, sí, l'altre ja compta, l'altre jubila, n'hi ha un que s'ha jubilat, i dius, hòstia, he passat de vull ser enginyer, vull treballar amb una multinacional, vull anar als Estats Units, vull ser químic, vull ser el que sigui, a ens hem quedat aquí i ja recollim corda.
Fixa't que són dues actituds fonamentals i que indiquen dos tipus d'expectativa diferents. En el primer cas, des de l'etapa de jove fins ben bé mitja edat, 40-50 anys, i és tota l'etapa de l'aventura, és tota l'etapa de la recerca, és l'etapa del voler triomfar, del tenir èxit, de l'expandir-se, del assolir tots els propòsits que t'has fet. I efectivament arribes cap als 40-50...
Em poso d'exemple com podríem posar mil exemples de gent doncs, que vol, un que vol viatjar pel món i que arriba segons quina edat i només ha pogut anar doncs, a Eivissa, vull dir, no sé, i un munt d'expectatives que la gent té, que van passant els anys, i arriba un moment que fas, no sé si és per l'edat, hi ha un moment que fas balanç.
A veure,
què volia fer o què volia ser i el que sóc.
Sí.
I fas una mica d'auditoria de la teva vida. I dius, i què em queda per fer el que jo tenia, havia generat amb expectatives. Perdona que
no,
cap
t'entenc perfectament.
Ho dic en general perquè són converses que darrerament tinc amb els meus cercles d'amics i amigues.
Per cert, digue'ls amb el teu cercle d'amics i amigues que sobretot es preparin per la jubilació. Perquè avui un dels drames que vivim, els psicòlegs, a part del tema de les addiccions, a part del tema de la canalla, sobretot amb tot el tema de la pandèmia, és a dir, hi ha coses noves, no? Com tractar els avis, com gestionar el tema de les residències, el tema de l'ajut, etc etc. N'hi ha un altre, que és gestionar la jubilació. Perquè, clar, ens jubilem, que encara som molt joves, encara tenim moltes coses.
Però la jubilació, Xavier, es veu per la gent, o sigui, pel cercle en el que moc, que ja estan comptant quants anys i tot, es veu com la gran alliberació.
Sí, però aquesta alliberació t'has de preparar. Perquè què passa? Arribes al dia de la jubilació, no t'has preparat, i de cop i volta passes de zero, de 100 a zero. No t'espera ningú, no et truca ningú, no tens agenda, no hi ha res a fotre. I aleshores aquí és quan comences a tenir un mal i una ansietat i un neguit, i aleshores dius, ja, què foto? Què vol dir? No m'he preparat. I clar, tu vols continuar fent el que feies i et creus i llavors continues fent una mica la vida que feies. Saps? Em torno comprant tots els diaris, una persona periodista que faria comprar cada dia tots els diaris, llegiria tots els diaris, aniria fent comentaris per aquí i allà, escoltant aquest i l'altre, fins que un dia es donaria compte que tot això no serveix per res. Perquè estic fent tot això. I llavors li ve la crisi. Què vol dir? No m'he preparat per la jubilació. Per tant, tenia expectatives, però no m'he preparat realment per la vida. Aleshores, aquí és on la part que dèiem, primera part de la vida, és molt expansiva, la segona és conservadora. Conservadora vol dir que Déu hi ajut si cada dia puc aguantar-me una mica, puc fer les mateixes coses que m'agraden, i amb això ja en tinc prou.
Però això és una actitud... no sé si trobo la paraula adequada, però és com derrotista, no?
No.
Conformista. Bueno, conformista, ja estàs...
No, realista.
Jo li pregunto al Xavier, no sé quina actitud és aquesta de... O sigui, has de deixar de somiar? Has de deixar ja de plantejar-te aquests somnis que has tingut?
No, has d'aprendre a viure...
Perquè tens una edat i s'acosta la jubilació i te n'adones que potser hi ha hagut trens que han passat i hi han passat?
No, has d'aprendre a viure en l'ara. Has d'aprendre a viure el que tens. Has d'aprendre a viure amb el que hi ha. I amb el que hi ha i amb el que tens, il·lusió. Tota la que vulguis. I coses possibles, possibilisme, però possibilisme immediat.
Però si no et fa il·lusió?
Si no et fa il·lusió, aleshores t'has de plantejar. Tinc un problema, que res em fa il·lusió. Aleshores aquí, cuidado, perquè aquí és on estan expectatives frustrades. Aquí és on apareix el hauria d'haver fet i no he fet. Llavors aquí és on ve la depressió. Aquí és on ve la situació complexa, que és donar-me compte de que no he aconseguit tot el que volia o no he fet allò que volia, ara ja se'm fa tard i ja em veig que no me'n veig
en cor. Però és bo fer-se expectatives?
No.
Ni quan ets jove?
Ni quan ets jove.
Sí, però guix, això és molt dur el que dius, eh?
És que les expectatives...
Perquè expectatives és somiar, és, mira... Doncs,
però jo, somiar...
Doncs, posem, no sé, acabaré als Estats Units treballant a la NBC.
Però què fas cada dia per aconseguir això? O sigui, si tu em dius, i jo tinc aquesta expectativa...
Que és un exemple.
D'acord, no, que sigui, el que sigui. I cada dia estic treballant per això, Aleshores, no estic somiant, estic treballant per això. Estic fent passets, estic preparant les condicions perquè allò que jo desitjo, allò que jo tinc com a expectativa, es compleixi. Ara, tenir una expectativa i esperar que ja arribarà, no. Aleshores, hi ha nanos que resulta que ho suspenen pràcticament tot al batxillerat, però diuen que volen ser metges. Mm. No, però jo aspiro a ser metge. Dius, ho ha suspès tot? Però on som? Mm-hmm. Aleshores, aquí està on ens donem compte de què és expectativa i somni barato, i agafa qualsevol esportista d'èlit i et dirà, jo tenia aquest propòsit, però he pencat com un cabron. Permetem que digui aquesta expressió, que és la que se sol dir. Mm-hmm. Per tant, m'he pelat el cul. És a dir, i m'he esforçat molt. He hagut de dedicar moltes hores. He hagut de deixar moltes coses per assolir el meu propòsit. Aleshores, això no és una expectativa. Això és una realitat que cada dia és constant.
Però passar, de vegades... Ai, perdó.
No, pot passar que tu hagis somiat moltes coses
que
no has aconseguit.
Sí,
sí. Tu has somiat moltes coses que no les has aconseguit i quan t'has fet gran dius, bueno, no ho he aconseguit, però n'hi havia, per tant. Que conec a persones que ho han aconseguit i tampoc és la panacea. Saps?
Home, és que quan ho has aconseguit s'ha acabat, ja està. Mm, sí. Fixa que els medallistes, quan els hi posa la medalla, el primer que diuen és, no me lo puedo creer. No m'ho puc creure. És tota la vida somiant amb això, i ara que m'estan posant la medalla, lo primer que dic, estoy soñando.
Era un sueño, no?
Estoy soñando. No m'ho acabo de creure. Però, perquè sembla mentida, semblava que no arribaria mai. És a dir que...
I vols dir que en el moment que et posen la medalla ja et canvia el paràmetre.
Després, al cap, quan ho hagis paït, dius, bueno, i ara què?
Exacte, no havia, per tant, tant esforç per la medalla.
O anem per la segona. Aquí depèn cadascú com es situï la vida.
Disculpa una pregunta. Tu estàs relacionant l'expectativa amb l'esforç, no? Parlaves, per exemple, de joves que es plantegen... Però de vegades tu et fas...
Disculpa, de l'expectativa de joves. Ara parlem de l'expectativa a partir de... Que hi ha una referència que per ell, ara ho comentaré més, són els 50. Però disculpa,
sí,
Marta.
Però jo deia que de vegades et fas expectatives de vida. Tu t'imagines una vida, que tindràs una vida en el futur.
Sí.
Val? Te fas una idea.
Sí.
I després la vida no té res a veure amb l'esforç. Simplement la vida et porta per altres camins.
Claro.
I el que tu t'havies imaginat que passaria,
sí,
no passa.
No passa.
Per exemple, tu t'imagines que tindràs una família, que tindràs fills, no coneixes a la persona adequada,
no
tens
fills.
I arriba un moment que tu dius, estic sola i no té res a veure amb com havia imaginat jo la meva vida.
Exacte.
Quan tu et trobes amb això i has de gestionar, perquè abans parlaves de les expectatives frustrades, com es gestiona aquesta frustració? Quan veus que les coses no han anat, no perquè no t'hagis esforçat, perquè no ha anat com tu creies que podria anar.
No depèn de tu, com la independència de Catalunya.
No, perquè la vida... Hi ha moltes coses que no depenen de tu.
Claro,
passen moltes coses que no depenen de tu.
Claro.
Com gestiones aquesta frustració?
Doncs això és aprenent el que la vida m'ha portat.
Resignació?
No és resignació, perquè és una actitud activa. És, ja que la vida em porta això, què haig d'aprendre d'això? Per tant, m'hi fico, m'hi mullo fins la mèdula. No ho rebutjo perquè no és el que jo volia. Aleshores, aquí moltes persones, per exemple, anem a posar l'exemple que és clàssic. Jo és que no he tingut bona sort amb els homes o amb les dones. Uh-huh. Això que deies, jo tenia idea de fer una dada igual, però no l'he encertat, he trobat gent que no, sempre m'ha anat malament. Home, doncs ho tenies tan clar que volies una família? Perquè si haguessis volgut una família, potser que haguessis triat les persones per fer una família. Però resulta que no has triat això, has triat una altra cosa. Ah, què vol dir? Hi ha la nostra part inconscient, hi ha aspectes de la nostra realitat que desconeixem de nosaltres. I quan arriba aquest punt que tu estàs explicant-me, és quan una persona ha de fer una acció d'autoconeixement. Escolta'm, com és que jo no estic funcionant? Dic que vull anar a la dreta i em passo la vida anant a l'esquerra. Aquí hi ha una cosa que no està ben posada. Per tant, aquí és on ve l'autoreflexió, o que t'han d'ajudar a vegades des de fora, perquè tu comprenguis com és que t'estàs anant a l'esquerra si dius que vols anar a la dreta. Perquè alguna cosa amb tu, igual que no havia la fuga, està actuant, que això li diem complexes. Per tant, sí que cal aquest treball d'una mica de revisió, no tant de si és igual als 50, als 45 o als 35, sinó una revisió de quan ens donem compte que no estem vivint allò que diem que volem viure.
I has de renunciar a aquella expectativa que tu tenies quan arriba un punt que dius no és el que jo pensava, la meva vida és molt diferent de com jo me l'havia imaginat.
Sí.
Has d'assumir que aquella expectativa fora, o sigui, haig de canviar perquè aquella expectativa ja no la puc fer realitat, això ho has de, l'has d'eliminar del que tu tenies.
No, simplement has de decidir. Això no ha sigut així. però ara tinc l'opció, ara puc decidir si vull continuar amb això o vull una altra cosa. Però fixa que es basa en una decisió. No es basa en quelcom que hauria d'haver fet, no es basa en si de jove... No, es basa en una decisió que prenc avui. Avui decideixo que ho faré. Avui decideixo que allò que no m'ha sortit bé m'anirà bé. Però és una decisió. Una decisió que ve acompanyada de tota una sèrie de petites accions que em portaran cap aquí. Ara, la majoria de gent que fa és més conservadora, per això jo tirava cap a la conservació, que és, bé, si és aquesta les circumstàncies en les que em trobo, com aprenc a viure, a conèixer i a aprendre d'aquestes circumstàncies? I vés a saber si aquestes circumstàncies són les que em calien perquè jo assolís el que volia assolir.
Has parlat de les expectatives quan ets jove, aquestes expectatives que hi pot entrar, en fi, que hi entren aquests somnis, aquestes ganes d'arribar a un punt, i després ens volies parlar d'unes segones expectatives que serien, com dèiem, a partir dels 50, 50 i ja, que dius que no n'hem de tenir d'expectatives?
No, res d'expectatives. Viure molt en l'ara. Mm. Viure amb el que estem vivint, el que ens està passant.
Però aleshores vens a dir que no cal somiar a partir de segons quina edat.
És que somiar per passar una estona, fes-ho. No hi ha cap problema. Somia amb el que vulguis. Si vols tenir una fantasia una estona, per distreure't i per dir...
Té allò que, mira, em compraré una emissora de ràdio.
Exacte. Em sentiria bé. He estat una estona aquesta tarda i he estat imaginant-me que sóc el director d'una empresa.
D'una ràdio, exacte.
D'una ràdio i tele, tu, i estic aquí
manant. Exacte. Com a succeeix?
He tingut un subidor, he tingut aquí una estona, m'he passat bomba. Ara, ja està. Ja està. S'ha acabat. Ara anem a fer el sopar. I després el sopar, què ve?
Després del sopar, doncs.
El que sigui.
Com a molt veure una sèrie i dormir.
Doncs ja està, el que sigui. Però amb consciència que el que estic passant-me pel cap és senzillament quelcom que estic utilitzant pel meu avui. No quelcom que estic obligat a que passi. I això és el fotut de la paraula, expectativa, que és diferent d'objectiu. Expectativa és estar expectant. I estar expectant vol dir estar esperant. I estar esperant és estic assegudet a la cadireta esperant que la vida em porti allò que jo volia. Ah, no, no. Plega la cadireta i posa't a caminar. I caminant trobaràs el que has de fer.
Sempre ho trobes?
Sí.
Ostres, sí. Això em sobta, eh? Perquè sí. Hi ha gent que intenta i no...
Sí, però alguna cosa no està fent adequadament, segurament, en aquest procés, perquè està programada per fallar. Aleshores... tornem a l'autoconeixement. Haig de buscar o m'haig de deixar ajudar per descobrir què estic fent malament que no me'n surto mai, què estic fent malament que, no, que acabo sempre foragitant a les parelles, què que faig malament perquè acabo emprenyant-me amb mig món. Aleshores, hi ha programacions que un porta ja des de petit, mandats d'aquests que hem anat programant, que els arrosseguem tota la vida i no ens en donem compte. Ja des de petit han dit, amb aquest nano no en fotrem res. No ho heu sentit mai, això?
Home, sí. I tant.
Amb aquest,
sí. Això de quina manera et determina? De que
total.
Diguin,
total.
No farem res d'aquest
noi. No farem res. Tu t'ho creus? I creixes pensant, és que com que jo a la vida no em fotré res...
No em fotré res?
Doncs aleshores ja em trec importància, lo meu no té sentit, sempre valoro més el dels altres. Aleshores, veus, ja apareixen aquelles programacions que jo he anat rebent des de petitet.
I aquesta programació, sempre estàs a temps de canviar-la, sí. Tinguis l'edat que tinguis?
Sí, és un guió de vida que quan te'n dones compte que és això, pots començar a canviar.
Per tant, els pares, tornant una mica al fil original, són...
Generadors d'expectatives.
Clar. Tenen un paper molt important del que diuen els seus fills.
I aquí t'explicaré molt...
I el que has dit d'això, de generar aquestes expectatives.
Efectivament. Aleshores, hi ha un conte, que és molt, molt bonic per explicar, però és molt llarg, per tant, només el faré curtíssim, que és el Juan Hierro, la història de Juan Hierro. És un conte molt bonic. I és la història de, en fi, un rei que tenia un nano, el nano jovenet, resulta que tenia una pilota d'or, i la pilota d'or li cau a la presó on tenen empresonat a un personatge que és un salvatge, i que tenia atemorit a tota la comarca. Aleshores, la pilota cau on està el salvatge. I el salvatge li diu, si em deixes sortir, et torno la pilota. I el nen diu, no puc, perquè el meu pare s'emprenyaria. I a més, tampoc sé on està la clau, no el puc ajudar. L'endemà, dona'm la pilota. Li torna a dir el mateix. Però diu, si vols et diré on està la clau.
Això qui?
El salvatge.
El salvatge li
diu, jo sé on està la clau, si em vols alliberar, perquè jo et doni la pilota. I el nen diu, on és la clau? A sota el coixí on dormen els teus pares. Què vol dir això? Que allà, des del lloc on hem estat concebuts, suposant que sigui un llit. Però la metàfora és bona. Allà on jo he estat concebut, s'ha estat imaginant com jo seria. Com serà el nostre fill? Com serà de gran? Mira, dona patadetes, segur que serà jugador de futbol. Ja sé que faig de brometa, però,
no, no, però
hi ha gent que s'ho creu.
No, però és que és gent.
I aleshores li anem donant com expectatives al que voldríem que aquesta criatura fos. I a vegades ens perdem perquè no ens donem compte de com és en realitat. I volem que tingui unes habilitats i que tingui unes arts i que tingui unes condicions que potser la criatura no té. I aleshores s'enfoca aquesta criatura perquè tingui unes expectatives que se'ls fa seves, a les quals està fracassant contínuament, perquè no serveix per això. Recordo, hi ha un cas que Ken Robinson, això, que és Ken, ara no recordo si és el doctor Robinson, que ha parlat i ha fet llibres molt interessants sobre el tema de la pedagogia, que explica un cas que va viure, no? Que és una nena que la mare la va portar al psiquiatre. Perquè diu, és que aquesta nena no li fa il·lusió res, és que no sabem què fer amb ella, és que està sempre trista... I mentre anàvem parlant, el psiquiatre veia de transfons que la nena estava escoltant la música del fil que tenien allà a la consulta i estava ballant. Estava fent passos de dansa. I el tio li va dir, escolti, ha pensat que la seva filla potser seria bona per ballar? I bueno, ho van provar. Es va convertir en la coreògrafa Cats, el musical, amb els anys. És a dir, que la vocació és molt important que se'ns permeti viure i aleshores no generar unes expectatives del que no som, sinó anar-nos ajudant a que anem expressant i que ens anem creixent sent el que som.
Bé, vull escoltar. Podeu escoltar el Xavier Guix tranquil·lament, però molt també podeu escoltar el Xavier Guix aquí al Versió RAC1. Xavier, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona Pasqua i bon Pesach.
Sí, sí, l'expectativa més propera és la de trencar l'ou de Pasqua.
Molt bé,
de xocolata. Gràcies, Xavier. Dos minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC1.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable de Roventa valorada en 179,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Caps.
Voleu venir? Entreu a racu.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Camí de les 7 del vespre, per cert, a tot això tenim un clàssic avui.
Sí, bueno, clàssic, clàssic, clàssic,
Clásico. Ja ho ha dit el Mundo Deportivo, en portada. Clásico. K-O, de K-O, de democràcia. Què és el que ens passarà? Perquè aquest partit ja està jugat abans de jugar. Perdrà el Barça gràcies al senyor Tebas, que ja té preparats els penaltis que s'anul·laran, els gols que s'anul·laran, els penaltis a favor del Real Madrid que es pitaran i no ho seran. I escolta, i la democràcia, per fer això més bona jugada.
Vamos a hacer una democràcia.
Sí, sí.
O sea que lo vamos a exterminar.
Exactament.
Exterminar.
Jugar? Què vols jugar? Home, si perdràs abans de sortir.
El que cal és saludar a la Mònica Folquet, què tal?
Mira, estava molt tranquil·la, però ara m'han començat a posar nervioseta, com de cara a aquest partit.
Com està Berlusconi, que m'han dit que està...
Està ingressat encara, no hi ha novetats.
Això sí que em preocupa, perquè...
Diu que són problemes cardiovasculars.
Home, té una edat, aquest home, però...
Bueno, però avui en dia els problemes cardiovasculars... T'ho dic per experiència.
Què li passa?
Sempre resolen un rere l'altre.
Què li passa?
No cal que pateixi.
A veure, senyor Santa Susana, és que està aquí fent com...
Què li passa?
No, tu no ho sents perquè estàs parlant. No, està fent sorollets aquí, que no acaba la frase.
No,
què diu?
Per a mi Berlusconi...
És qui? És què? Ai, per favor. És que porta estona fent això, m'entens? Bueno. No acaba res.
Va, anem amb la... Parlem de la sequera, que tot això... Anem mirant mapes del temps.
I
setmana rere setmana, res, no arriba la pluja.
El dia
ni...
que plogui...
Ja quan Taraní enviï la pluja, que està arribant...
Bueno, potser quedarem secs com una fulla amb un llibre, després de 10 anys, al ritme que anem, perquè és que no hi ha manera de ploure.
Molt ha tocat el cantó.
Parlem de Unió de Pagesos, no? Que ha alertat que compta amb la collita del cereal.
Sí, a la Segarra, perquè pot ser catastròfica si no plou, com sembla que...
Sembla que és el que passarà, que no plou. Sí.
En aquesta època de l'any, els cultius de cereals d'hivern haurien d'estar a punt d'espigar, però la imatge dels camps de la Segarra mostren just el contrari.
Trepitjant merda.
Plantes que no han acabat de créixer...
És que Catalunya, és que tot són males notícies.
I amb fulles que s'estan assecant per falta d'aigua.
El que he dit, més seques que una fulla amb un llibre.
Clar, la majoria de les explotacions agràries de la comarca són de secà i, per tant, el seu rec depèn exclusivament de l'aigua de la pluja. A l'agència ACN, el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, Xavier Requesens, admet que els pagesos del cereal...
Bueno, sí.
Doncs ens ha explicat a l'ACN que els pagesos del cereal miren més el cel que mai.
La manca de pluja és extrema. I llavors el cereal, vull dir, s'està perdent i això, si no plou aviat, doncs ja serà irreversible. Tot depèn de dalt del cel. Si durant els pròxims dies plou, se salvarà una part, i si no plou, doncs serà com l'any passat o pitjor.
De fet, Unió de Pagesos va quantificar en 180 milions d'euros les pèrdues del cereal d'hivern en l'última campanya per l'efecte de la sequera, les glaçades i els cops de calor. Demà a la tarda sortiran en marxa lenta de tractors a Cervera per reclamar ajudes per compensar les pèrdues.
De què el coneix el Xavier Requesens?
Bueno, és de família així de política.
Família.
Sí, és allò d'un cosí, segons...
Allò que no els coneixes res.
El net d'un cosí.
Allò que es diu, que ets família de la Carrasca.
Sí, bueno, amb aquests dinars
no,
que fas...
No us veieu
amb enterros
com a molt us ho veus amb un enterro. I aleshores hi ha aquella frase de...
Sí.
A veure si ens veiem en un altre lloc.
Sí, noi, perquè tots
són
desgràcies.
Que penso, ja que hi som, doncs veiem aquí. Són ganes a vegades de no aprofitar els llocs. Tu estàs en un tanatori. Oh, a veure si ens veiem en un altre lloc. Penso, no, no ens hem trobat aquí. Però el que ens hem de dir, doncs diguem-ho aquí i així no cal...
No cal tant de gas, tu.
Però en circumstàncies més de riure...
Jo l'últim funeral, que hi vaig anar, l'últim funeral, teníem... Hi havia alguns serrells familiars que s'havien de arreglar.
Serrells.
Entraré el detall. I escolta, vam anar a la cafeteria del tanatori i vam dir, escolta, arreglem-ho aquí. I escolta, i es vam instal·lar allà, vam esmorzar... Bueno, per què esperar? Vaig dir, no, doncs anem aquí i fem uns... Escolta, es va fer uns estupendo, catallats, uns biquinis... I, escolta, i el mort enterrat, i punto.
L'havien deixat maco, el mort.
Bueno, després ja estava, ja l'havien... El mort no, el mort
el van emportar amb la capsa.
Però vull dir que... Bueno, tractes aquests temes allà, saps? I mira, i em vaig treure conclusió per pensar, és un bon lloc perquè per què anar retrasant les coses?
Jo aquesta frase la dic al mort.
No sé si ens veiem en un altre lloc la pròxima vegada.
Sí, però serà vostè que...
Ah, clar, seré jo que aniria.
Sí. Bueno, tu, això de la sequera, sí, sí. Això només té una solució, eh? Sí.
Bueno, que plogui, clar.
No, no plourà, no plourà. Jo, la gent del, els homes... Jo, la gent del temps, ja els hi podríem fer un ERTO, perquè, clar, no hi ha feina. Si ja saps el temps que hi haurà, sol. Sí,
és per això que la Mònica Usar, els matins amb el Basté, cada matí busca una notícia més apocalíptica i més catastròfica.
Sí, no,
és la manera de començar el dia amb ganes? Si escoltes la Mònica Usar, sí, la notícia del dia... del que és del clima i de... sí, sempre sí, sí. Va a les notícies més catastròfiques. Sí. No estem morts de miracle ja, ara, la humanitat.
El canvi climàtic està fent estralls.
L'USAR té com a obsessió. Cada dia busca la pitjor notícia. Ara, fa expressament.
La sequera té solució, eh?
Sí, quina.
Home, un transvasament. Transvasament de l'Ebre cap a Barcelona. Ui. Que això, el tubo aquell que hi ha des de l'Ebre cap a Tarragona
sí,
i d'allò,
sí,
allargar-lo cap amunt.
Però,
tu saps...
Però escolti'm, a veure, els de l'Ebre començaran a fer la guerra, allò de l'aigua és vida...
Sí, bueno, l'aigua és vida per ells, que saps la de litros i litros d'aigua que es llença al mar, allò, eh?
Bueno,
que va a l'Ebre, que vas per l'autopista, que vaig anar l'altre dia a l'autopista, que passava per allà, que vaig tenir allò que vaig anar a canviar els pneumatis, que allà vaig mirar tu.
Escolti, portem amb els seus comentaris 5 minuts.
Però si només expliques tu monòlegs, si el mort i el tanatori, i que hem parlat amb la família...
Té raó, la culpa sequera és dels rius.
Sí, home.
Els rius tiren tota l'aigua al mar.
Clar, la llença en el mar, sí. Aigua dolça,
anula
eh?
Els rius,
allò
els rius.
Sí que és una fuita que no la arregla.
Clar, el riu és vida.
Hòstia, el riu és vida.
Un riu és una fuita.
Bueno. I escolta, i allà que els hi sobra l'aigua, però a tones, home, i ells no són solidaris, tu, m'entens? No es poden omplir piscines aquí. No es pot regar la gespa, que te la fan no tallar, que si no et multen. Que posi gespa artificial.
No, l'Ebre és d'allà.
I allà la gespa que tenen és arròs.
Bueno,
saps l'aigua que gasten amb la gespa aquella de l'arròs?
Però quina culpa tenen ells, que allà tinguin aigua i
mira,
nosaltres
no tinguem. Mira, jo si manés ja estaria el tubo fet, m'entens? I en marxa.
Home, clar, clar.
Però clar, com que els que manen no s'atreveixen...
Com el trasbassament de l'Ebre que es volia fer en el seu...
No, però allò era diferent, allò sí que era un espoli. Perquè allò anava... Però aquí a Catalunya, en temps de Franco,
calla.
Això es va solucionar, es van fer pantanos, eh? I ningú li protestava. Ningú li protestava.
No, aquella època era difícil perquè jo... podies passar una temporadeta a
Montjuïc
i et podien afaitar.
I jo soc independentista, eh? Jo soc independentista que porto ulles groc, eh? A mi no soc qüestionable amb aquests temes, però quants pantanos va fer Macià?
I companys.
Cap. Companys, ni pans ni companys.
Però potser perquè no, potser dic perquè en aquell... O sigui, era impossible de tirar-los endavant
tant,
per qüestions econòmiques
fer, conxi,
o qüestions
si els egipcis van fer les piràmides, que cony no sap de fer un pantà.
Ara es posarà a parlar d'Egipte.
I la seguretat...
És que és veritat, és el que diu la Caila. Té un rotllo.
Però si tu que no calles. O sigui, hem començat parlant de la sequera.
Però si sóc la peix que estava explicant que té una cosina que es van trobar en un càmping.
El rotllo el porta vostè aquí, que és el que diu.
Jo
explico una anècdota, però l'acabo.
Sí, jo també. Sí. I tu vas explicant ara que havies anat...
Aquí només ha de parlar
ell. No, per explicar-nos que havia anat el fill de setmana que van a un càmping i es va trobar una cosina.
No, un càmping, no, un enterro.
Ara, perdoni, ja m'està parlant de Franco, els pantans...
Sí, i la Seguretat Social la va fer Franco, no la va fer ni Macià ni Guifré el Pilós. I que costi, jo soc independentista, eh? Però clar, vull dir, diguem les coses...
Què té a veure una cosa amb l'altra? Què té a veure?
Això és com el de Llonxi.
Va,
el de Sau.
Eurovisió, sí. Què passa amb Eurovisió?
Doncs mira, una catalana...
No calla, tu, que la pensa aquest.
Una catalana serà qui anunciï els punts d'Espanya a la final del 13 de maig. Serà una catalana que és ex-eurovisiva, la Ruth Lorenzo.
Això és notícia, això.
Això...
Està molt malament la tarda, eh?
Sí, està fatal.
Formativament parlant, perquè si això és notícia...
És notícia perquè ho ha anunciat avui Televisió Espanyola
la
cantant ha explicat com va reaccionar quan li van oferir.
Lo primero que pregunté es, ¿estáis seguros? Sí. No es lo mismo hacer un programa que haces pregrabado a un directo, ¿no? Entonces los nervios son diferentes, pero con mucha ilusión. Mucha ilusión.
Imagina si diu al revés. Pues mira, un disgusto i muy poques ganes de...
No tenia ganes de...
No tenim declaracions de Jordi Ramos al respecte?
Exacte.
Ai,
però com està això? Perquè a mi m'han explicat... A veure, jo m'agradaria que m'ho diguessis, si és veritat, que al final, allò que es va fer de Benidorm, saps qui van anar al món? On hi van anar? Tu no saps.
No, van anar els del Sidecard.
L'Albert Sort.
Sidecard.
Aquell noi es diu Sort.
Siderland.
Siderland.
Perdó, Siderland.
Doncs allà, a mi m'han dit que sortirà el Jordi Ramos del món, allà a cantar, amb els Sidescars, i ell sol o... Dit, hi, ha dues, o sigui, hi ha hagut dos rumors. Ell amb la Blanca Coloma, que és la que va...
Paloma.
Aquesta.
O que, potser... per cert, ho està petant, eh?
Qui?
La Blanca Paloma. Sí. La seva cançó sona a tot arreu. No teniu... Les... Així com Ochentera de la Vico no se sent, ha desaparegut totalment.
No se sent.
La cançó de la Blanca Paloma em rebenten els tímpans de tant que l'he escoltat.
Doncs... I és enganxadissa.
Molt.
Mira, aquesta...
A totes les discoteques del país està la gent...
Doncs aquí diu que surt. Va cinquena a les apostes.
Però
aquí doncs diu que surt el Jordi Ramos amb el jersei.
Bueno, què ha passat amb el Jordi Ramos? Va, què més hi ha?
Que és un plàster. Amb el jersei...
Què més hi ha?
I la Montse Girona, tots dos surten.
Va.
Amb el mateix jersei.
Tots dos amb el mateix?
Amb el mateix.
Com si fossin Epi i Blas, no? Va, què més?
Això és el que... A veure, això són rumors que corren aquí a la ràdio, és que no escoltes res del que diu la ràdio.
No, el Ramos és l'expert. El Ramos és el que ens explicarà quina és la part d'aquestes novetats, n'hi hauran d'altres. Bueno, tenim a la Ruth Lorenzo, que és la notícia de la tarda. Què més?
Més coses. Han condemnat a presó un ramader de Lugo per haver matat 150 vaques del seu ramader. Per cobrar una indemnització.
Pobretes, però...
El Tribunal Suprem ha decretat 5 mesos de presó per l'acusat. Va infectar amb un bacteri el seu ramat amb l'objectiu de cobrar 150.000 euros en indemnitzacions que estan previstes en casos en què hi hagi algun brot de brucel·losi, que és una malaltia infecciosa que afecta els mamífers.
Vostè ho té, això? Se'n recorda que ho té?
La malaltia aquesta.
Brucel·losi.
Sí que tinc, sí.
El que passa és que no acaba de fer l'efecte de cap palmi. És l'únic handicap que tenim.
És que els virus, quan entren al meu cos, han de fer cua, primer, per entrar, perquè està ple d'organismes nocius. I no acaben sortint, que no hi caben.
Bé, Fulquet, vas al camp?
No, hi va amb un fill.
Bueno, doncs, cap al camp hi va l'Albert Tom, amb qui us deixem els propers minuts. Bona Pasqua!
RAC 1. Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Roma Coruma, Barcelona, Mataró i Sabadell. romacorumasuzuki.com.
Deixa't seduir pel nou Fiat 500 100% elèctric. El cotxe urbà cosmopolita que mai passa de moda. Aprofita ara l'oferta i aconsegueix-lo des de tan sols 149 euros al mes i emporta't gratis un carregador Easy Wallwalks. Passa't al teu costat més eco amb Auto 88 i condueix amb total llibertat. Auto88.com, a Barcelona i Mataró.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
DC Serveis Informàtics i l'Ajuntament de Tortosa presenten el primer cercle d'empresa i tecnologia a les Terres de l'Ebre. El 13 d'abril, a partir de les 9 del matí, vine al nou espai Joan Moreira, a Tortosa, a viure un esdeveniment únic. Comptarem amb la presència de Xavier Sala i Martín. Inscriu-te a cercle.dc.es per poder accedir a l'esdeveniment.
Romauto et dona el millor servei al centre de Barcelona. Demana cita prèvia pel manteniment del teu Nissan a Romauto del carrer Nàpols 306 i gaudiràs d'un 20% de descompte. Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan. A Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Més informació a romautonissan.com.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Parlar de Mazda és parlar de Moga Motor. A Moga Motor et convidem a viure en primera persona una vivència única amb tota la gamma Mazda. Més de 25 anys d'experiència en la venda de vehicles i el tracte directe amb el client. Moga Motor Mazda a Barcelona, Ciutat de l'Assumpció 55, al costat de la Maquinista i Gran Via 751. Mogamotor.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Quan decideixes fer les coses com no les fa ningú, passen coses increïbles. Com ara unir la tecnologia híbrida líder de Toyota amb un disseny trencador en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. L'extraordinari esdevé un referent. Ara amb llandes de 18 polzades, sistema Toyota Smart Connect amb pantalla més gran, control per veu i molt més.
Mastertrack, centre oficial Toyota a Barcelona.